Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Com a concepte polític, espai públic vol dir esfera de coexistència pacífica i harmoniosa de la societat heterogènia, aquesta societat, marc on se suposa que es conforma i es confirma la possibilitat d'estar junts sense que caiguem els uns sobre els altres. Però aquest espai públic no existeix. Manuel Delgado, antropòleg.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo penso.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. David Fernández, benvingut al primer racó de pensar de la temporada. Com estàs?
Gràcies, bon dia.
Com ha anat l'estiu?
Estem vius, que és molt.
Estem vius i descansats, no?
Bueno, això podria...
Podríem discutir.
Ho podríem discutir.
Amb un racó de pensar.
Amb un racó de pensar.
No cal. Escolta, David, pensarem sobre l'espai públic avui, no?
Sí, sobre, a més, una paraula, espai públic, tant total i absoluta, no? Que pot dir moltes coses, tot i res, i que a vegades tenim una imatge, no? Com deia Manuel Delgado, en blanc i negre, i no, l'espai públic, per definició, és contradictori, és complex i especialment és conflictiu. I a més n'hem viscut a la darrera dècada molts debats sobre l'espai públic, les ordenances del civisme, el debat sobre el botellot, el debat sobre la precarietat i la supervivència dels top manta i sobre els usos i abusos, també del negoci, no?, dels espais públics, de la sobreocupació. Per tant, un debat sempre interessant i que mai és neutre, perquè, com deia Walter Benjamin, jo crec que ho expressa molt bé, ningú arriba igual, no?, a l'espai públic. I Walter Benjamin deia: en aquesta ciutat es prohibeix per igual als rics i els pobres dormir al ras.
Doncs, partint d'aquest principi, era important debatre sobre això, perquè quan un pensa en espai públic o les esferes públiques, i si ens remuntéssim en els marxistes, quan Habermas deia que era un espai on podem debatre qui som, etc. Però el tema és quan fem coses. I això és de rabiosa, o com en diríem, rabiuda?
De rabiuda d'actualitat.
De rabiuda d'actualitat.
Bueno, hem estat tot l'estiu, no? Sobre, especialment, i per dir-ho tot, anem a parlar de llaços grocs i o... de llaços negres, com deia Casado, i d'aquest debat...
Bon dia, sí, a mi em va sorprendre molt les paraules de Pablo Casado.
Bueno, una amenaça vetllada, sens dubte, perquè a més que aquests dies ha estat parlant de la concòrdia, de la transició, oblidar-se de Miquel Grau, que va morir quan posava un cartell de la Dia del País Valencià perquè algú li va llançar un maó des d'un balcó, algú que era de Força Nova, per cert, o no recordar-se de Javier Verdejo, que va morir als 76 a Almeria mentre intentava pintar Pan Trabajo i Libertat. Doncs és frívol, i jo crec que entra, no?, en aquesta lògica tan trumpista, no?, de make Spain great again. Però és interessant que ho recordis, perquè és un dels elements que hi ha darrere, és a dir, que hi ha darrere de les coses i que hi ha darrere d'aquesta polèmica dels llaços grocs feta, no?, per piròmans que no són bombers ni mai ho han sigut. I com a través d'un debat com aquest es podria explicar tot un país, doncs hem decidit només tres coses. Portar-ho al planolètic, explicar què hi ha darrere i situar el que no s'ha situat, que és el context.
Comencem pel plano ètic.
Sí, com s'ha parlat molt de la part jurídica, ha sortit Fiscalia, ha sortit el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges, ha sortit la lectura del dret públic administratiu, s'ha oblidat molt, no?, el plano ètic, i jo crec que aquí hi ha una falsedat brutal, que és equiparar el dret a expressar la pròpia opinió política amb el no dret a rebentar la dels altres. No és el mateix treure que posar de cap manera. No? També hi ha altres debats, perquè no estem parlant només d'espai públic, de fanals, de reixes o de baranes. Estem parlant de rodes de cotxe, d'integritats físiques, de domicilis particulars, de plens municipals, que per majoria democràtica han decidit posar una pancarta a favor dels presos. Per tant, no és només espai públic en sentit estricte, sinó delictes que tots sabem que són de danys o que poden ser de furs o que poden ser d'agressió. No? Per tant, expressar la pròpia opinió mai es pot equiparar a censurar la dels altres. I l'altre és curiós, perquè el fet que molesta a qui no agrada els llaços grocs, que per sobretot és legítim, que no t'agradi, només faltaria, la molèstia seria la vista o la mirada. Però si tots ens posessim igual, no?, a què no ens agrada a la vista o a la mirada en l'espai públic, no acabaríem mai. Per tant, jo crec que la primera és aquesta, no? La primera reflexió és que equiparar, igualar, posar al mateix nivell. treure i posar és èticament inadmissible. No és el mateix expressar la teva opinió que censurar la dels altres. Quan entrem en qui hi ha al darrere de tot plegat, encara ho entendrem millor, perquè si això fos un debat així escèptic, no?, sobre treure i posar, doncs no, a darrere hi ha interessos molt concrets, i molt concrets, a més, de l'extrema dreta minoritària, però organitzada a Catalunya.
Doncs abans d'entrar en qui hi ha darrere, de qui treu els llaços grocs i, per tant, qui rebenta la protesta dels altres, que és aquesta consideració ètica que feia ara en David Fernández, i començarem a posar música. La banda sonora del Racó de Pensar d'avui, en David va dir, serà monogràfica.
Serà monogràfica. Abans, per acabar aquest bloc, citaré un article que crec que és molt interessant, de la Milagros Pérez Oliva.
El País de Diumenge.
Que es deia L'estratègia de l'atenció. Que decía, si en lugar de arrancar dos lazos se limitaran a poner el suyo de otro color, estaríamos dentro de los márgenes de una interpretación de la libertad de expresión respetuosa con el adversario político. Pero no, la propia escenografía delata el trasfondo ideológico de esta campaña. Cuando van a quitar lazos, van a limpiar el espacio público de algo indeseable. Es decir, de algo que es esborrable, que es netejable, que es erradicable, que es exterminable, que es la opinión de los otros, ¿no? Y sí, monográfico obligat, ya que parlem avui del Racó de Pensar i de respecte, doncs qui millor que Aretha Franklin.
I amb tota la llibertat, nosaltres aquest any vam decidir posar en marxa un espai que es diu en primera persona del plural, que el fem els dimarts. Ahir, com que hi ha un conflicte al carrer, nosaltres el portem a l'estudi i el portem perquè en parlin persones que mantenen posicions diferents. I ahir ho vam fer amb aquesta qüestió dels llaços grocs i vam arriscar perquè vam portar persones que posen llaços de bona fe i persones que són els portaveus dels qui els treuen. Escolteu, i després recupereu, si voleu, tot l'espai, un fragment del que va passar ahir en aquest estudi.
El poner lazos amarillos es la decisión de una gran parte de la sociedad que está luchando porque los presos políticos salgan fuera ante la intolerancia, frente a la intolerancia de los que se han quedado prácticamente sin argumentos.
Para nosotros lo único que hacen es ocupar los espacios públicos de un plástico que además es contaminante. Aquí hay dos vertientes, la vertiente
ecológica
exactamente y la vertiente política.
¿Mi líder político quita una bandera de España a vosotros? Bueno, y yo lo tiro por tierra. Eso es una falta de respeto y tolerancia absoluta hacia cualquier persona que quiere colgar cualquier cosa.
Ha llegado un momento, ya con lo de los lazos, por ejemplo, que es que no es una cuestión de política o no, es de ahogamiento. Ahogamiento.
Si tú
porque
sents ofegada.
Yo me siento ahogada.
Però clar, el que ens trobem és que és una massificació. I la massificació és, per nosaltres, no respectar els espais públics de tothom i, d'alguna forma, crear un ambient de contaminació ideològica, no?, per dir-ho així, de tothom, no?
Diumenge a la tarda, a l'Ella, van venir unes persones a treure llaços, els llaços que estaven posats. I va haver una senyora gran que estava passejant, perquè era la tarda, i se li va ocórrer, oi, faré el mateix que en Josep. I va fer el mateix que jo, va agafar dos llaços. No et vull dir res més de com va acabar la situació amb la pobra dona perquè estava sola.
Es van respectar, van parlar, però la pregunta que ens continuem fent és qui hi ha darrere d'aquests grups? I avui ho posàvem en valor aquest matí perquè la Directa ha fet un dossier sobre aquesta qüestió i per tant aquí podeu anar, però ahir teníem aquí Plataforma per Catalunya, teníem aquí persones vinculades a UPyD, però tu deies que s'ha d'anar més enllà perquè una cosa és que es respectin quan parlen i una altra cosa és la voluntat que hi ha darrere d'aquestes persones, no?
Jo crec que sí, a més, ho farem, intentar explicar què hi ha darrere, ho podem començar a partir d'ahir, no? I fins i tot amb un, anem a dir-ho així, amb un propòsit d'esmena, amb una autocrítica, amb un ull de poll d'una de les persones que va venir, que no és qualsevol persona, és Jordi de la Fuente, és un reconegut militant d'extrema dreta, d'ascendència neonazi, de fet, si mireu el seu perfil, que ha estat vinculat a l'MSR, i ho diré així, i que es va colar aquest estudi.
El vam convidar nosaltres, eh?
Primer, perquè es va negar durant molta estona a dir qui era, només es deia que era Jordi, però jo crec que hi ha dues coses més, no?, que mereixen ahir, lluitat contra el feixisme i el racisme, ens recordava un article que van escriure fa molt de temps i ahir deien, no podíeu portar algú, no?, que posi, que tregui llaços grocs, que no estigui, no?, tan vinculat a l'extrema dreta més ultra d'aquest país, per minoritària que sigui, i l'altre era, òbviament, que com mai va dir qui era, doncs aquí va aparèixer.
Ahir sí que ho va dir,
sí, era. Sí, era, però ahir no va haver-hi el temps per contrastar-li quan deia, no, nosaltres som ciutadans cívics i ecologistes, pràcticament deia això, i no contrastar-li, no?, tot el seu currículum, anem a dir-ho així. Una cosa és que té tots els drets civils i polítics, només faltaria, com qualsevol ciutat d'aquest país, l'altre és que els mitjans públics, no?, amplifiquin, pues això, a personatges clarament vinculats a grups d'extrema dreta que estan atiant la confrontació i la violència de persecució, no? I jo crec que això mereix. Però això ens permet també una lògica. És que resulta a la pregunta, no?, de dir, no podíeu portar... Bueno, és que aquesta iniciativa, precisament, qui està al darrere de tot són grups d'extrema dreta. Diguin el que diguin, no? No és una qüestió d'espontaneïtat cívica, sinó que l'extrema dreta més irredenta d'aquest país està competint per controlar aquests grups, i precisament aquí és quan entra la directa. És a dir, difícilment, segurament, un altre axioma seria, no podria no ser d'extrema dreta qui vingués a defensar, a arrencar llaços grocs, perquè és d'extrema dreta qui s'està organitzant per fer-ho, amb cobertures polítiques i mediàtiques absolutament sorprenents. Veure a Telecinco o en el programa de Susana Griso gent presentada com ciutadans cívics quan a darrere tenen fins i tot antecedents penals, no?, per agressió o per coses pitjors, no?, resulta sorprenent. I avui la directa jo crec que fa un treball molt binadària. Jo crec que Xavier Binader estaria orgullós d'aquesta feina de la directa, perquè posa noms, no?, i qui hi ha darrere, i hi ha una radiografia de que és Vox, Plataforma per Catalunya i Democràcia Nacional i grups falangistes que estan al darrere de tot plegat. I a més ens recorden una cosa també important per no amplificar i magnificar aquests que es volen dur a la confrontació, no?, que són molt pocs, que no arriben ni a 100 persones organitzades, no?, especialment al Maresme, al Baix Camp i al Bages, i una forma petita en alguns municipis del Baix Llobregat, i que darrere de tot plegat el que hi ha és una estratègia de l'atenció clàssica de l'extrema dreta per alterar, per violentar i per retallar, censurar i restringir l'opinió d'una majoria social. I la veritat és que fa una mica de feredat, no?, llegir tot el dossier.
David Fernández té la capacitat de fer-te un zasca a la cara i que tu notis que no passa res. Posem-hi música. The moment I wake up, before I pull on my makeup, I say a little prayer for you. And while combing my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. De tota manera, he de dir, David, que ells ahir van mantenir un diàleg durant una hora, van tenir una hora d'antena, uns i altres, i ells, evidentment, els partidaris de treure els llaços, no van fer apologia del nazisme en cap moment ni de cap posició d'aquestes, però, a més, se sentien com agredits per la invasió dels llaços. És a dir, ells deien que se sentien que havien estat deixats en un racó i que se'ls menys tenia com a ciutadans de segona.
Jo no estic d'acord, però entraríem al tercer bloc, que és el del context. És a dir, quan segons una enquesta molt recent de La Vanguardia, el 80% de la societat catalana està en contra dels empresonaments, és normal que això es tradueixi en l'espai públic, en les institucions públiques i en els debats mediàtics, i per sobre que altres tenen tot el dret del món a opinar al contrari. Però abstraure's del context especial que viu aquest país, en mig govern anterior a la presó, amb presidents i consellers exiliats, amb la presidenta del Parlament a la presó, amb els dos portaveus de les majors organitzacions, i pensar que aquí no passa res, això és qualsevol cosa menys neutral. No és neutral. És estar a favor de que estiguin a dins, que és una opció legítima. Legítima. O sigui, és legítima, és una opinió, per mi és molt, molt il·legítima, perquè a més entra en un element addicional. No es treu qualsevol cosa, perquè quan es treu un llaç groc s'està banalitzant el dolor aliè, t'estàs vantant de que el teu adversari polític estigui a la presó sota penes de 30 anys de presó, no? I estàs enfotent-te del sofriment aliè. Per tant, també, en el plan ètic i moral, és molt qüestionable. Però clar, és normal, entre cometes, en aquest temps d'excepció, però és que és l'extrema dreta. I l'altre també, jo entenc el d'ahir, però també quan fan aquest discurs de civisme és perquè és aquesta estratègia. Ells no vindran a dir aquí, no?, que són d'extrema dreta, que un dels que del Baix Llobregat s'ha anat al Valle de los Caídos amb una samarreta de les UFNSS de Hitler. Mai ho diran, perquè trencarien el seu discurs. O sigui, la màscara, no?, és que són ciutadans, pràcticament, que és un insult, que són, no?, que són ecologistes, no? Ara de sobte s'han tornat a la militància.
Sí, José Casado, bàsicament parlava d'ecologisme.
Saps, quan 120 catedràtics de dret penal de l'estat espanyol, absolutament aliens a l'independentisme, estan dient que és una barbaritat, no?, el delicte de rebel·lió, l'empresonament, doncs, en contextos difícils i excepcionals, doncs és normal que l'espai públic, com recordava ahir Joan Becull en un article, no?, com a la transició, estigui farcit, no?, d'expressions polítiques, d'expressions socials, i aquest 80% que estan contra els empresonaments, doncs té tot el dret, no? Però insisteixo, hi ha una cosa que té raó, tot aquest debat que ha plantejat Ciutadans, que a mi l'únic que em sorprèn és que com no vigilen, no?, amb les seves amistats perilloses. Ho vam veure també a la concentració de dimecres passat, quan estava també, hi havia molts militants d'extrema dreta, i allò va acabar entonant l'himne de la Legión de Somos Novios de la Muerte, no? Però on anava a parar? Que és intensiu, és veritat, que és intensiu, que és extensiu, però jo insisteixo que la molèstia, no?, és a la mirada i és a la vista. Pues no t'agrada veure un llaç groc perquè no t'agrada que el 80% de la societat catalana estigui en contra dels empresonaments.
I una reflexió que feies a la columna que vas publicar ahir a la directa també sobre aquesta qüestió, deies que, clar, que persones que dissenyen aquest discurs després se'ls hi en va de les mans, o senzillament ja és el que pretenen, no? L'emparen. Quan Pablo Casado l'altre dia feia aquesta afirmació, aquesta...
El gobierno no está haciendo nada a la hora de generar los independentistas, no los constitucionalistas, de generar y de tutelar una crispación en la calle que empieza a dar miedo. No podemos pasar de los lazos amarillos a los lazos negros. No podemos ver cómo a una mujer le parten la cara por quitar un lazo amarillo y encima los Mossos tienen instrucciones de identificar a esa mujer.
Clar, a Pablo Casado no se'n recorda de la cara de Jordi Borràs, per exemple, se'n recorda d'aquesta agressió. És a dir, que es va emparant de manera partidista el discurs en un sentit, no?
Bueno, primer que Pablo Casado menteix obertament en la seva lògica trumpista. Els Mossos mai han identificat la dona a que li van colpejar el nas. Al contrari, la van assistir i la van portar a l'hospital. El que passa que Pablo Montilla està instal·lat en una postveritat suprema terriblement alarmant. I quan parlava dels que generen el discurs i després se'n desdiuen, és precisament Pablo Casado. Amenaçar amb llaços negres és dir-li a la gent que pot perdre la vida. I en un context on, insisteixo, on hi ha 80 víctimes mortals en els últims 40 anys per delictes d'odi vinculats a l'extrema dreta contra el diferent, es digui Sònia al Parc de la Ciutadella, es digui Lucrecia a Madrid, es digui Guillem Agulló al País Valencià, em sembla simplement que una amenaça, una ampliació de l'amenaça. Aleshores, tots aquests agiten aquesta crispació que, a més, com quan Rajoy va trucar a una família d'extrema dreta enmig del prime time de la campanya electoral, és un escàndol. I l'altre, òbviament, és que ja partem de dos nassos que haurien d'estar íntegres i que mai ningú hauria d'haver colpejat, i és així, hauríem també de parlar de desigualtat. si parlem del tractament mediàtic a l'estat espanyol dels grans mitjans, no? Berlusconitzats, que han tractat l'agressió a la dona al Parc de la Ciutadella, i ho comparem, no?, amb l'agressió rebuda per Jordi Borràs per part d'un agent de la Brigada d'Informació al crit de Villafranco, és absolutament blanc i negre. És a dir, és un 0-100. Per tant, a darrere hi ha estratègies polítiques, i això també és el que volíem dir avui, que a darrere és molt important saber que això és una estratègia minoritària de grups d'extrema dreta violents que estan tenint una cobertura insòlita de formacions democràtiques i que, no?, quien con niños se acuesta, meao se levanta. I després tots seran laments, no?, i jo no sabia, però jo crec que això és una qüestió que, a més, el Jordi Borràs, amb el seu bisturí, sempre ha analitzat moltíssim. No? La societat civil no són feixistes. Ara que les seves manifestacions hi ha sempre una presència no? de tots els grups d'extrema dreta que hi ha en aquest país, és obvi. Per tant, el cordó sanitari, no?, i el tallafocs contra qualsevol forma no?, de feixisme que no es pot banalitzar o d'extrema dreta correspon a tots, correspon a tots i cadascun, perquè finalment són una amenaça per totes i tots. I l'altre és també, que ens hem oblidat, que darrere també, això també és vinaderia, hi ha una certa connexió amb agents, no?, dels fossos i corses de seguretat de l'Estat, que sigui un guàrdia civil, exguàrdia civil, qui finança tot això des de Suïssa, que hi hagi hagut agents, no?, identificats, no perquè estan arrencant llaços grocs, sinó perquè van encaputxats i amb estris, que l'agressor de Verges que està denunciat, no?, per un cop d'escala a un veí sigui apoderat de Ciutadans, doncs alguna cosa diu també.
Homenatge a Josep Fontana, que avui era imprescindible. Ell ens ajuda a pensar i a tancar aquest racó d'avui.
Una història no lineal ens permetria recuperar moltes coses que hem deixat oblidades pel camí de la mitologia del progrés. El pes real de les aportacions culturals dels pobles no europeus, el paper de la dona, la racionalitat de projectes alternatius que no van triomfar, la política dels subalterns, la importància de la cultura de les classes populars. I ens ajudaria a escapar, amb aquest enriquiment del nostre horitzó, a l'apatia i la desesperança a què vol condemnar-nos el discurs dominant en el nostre entorn, que ens ha dut aquest temps de resignació política i de fatiga. Josep Fontana.
No podíem deixar de citar Josep Fontana avui al racó.
No, ni molt menys, perquè ens recorda permanentment com hem sobreviscut al llarg del temps i de negres nits, en temps pitjors i en temps menys pitjors, i ha sigut la gent de baix, no?, i el seu sentit comú i la seva reciprocitat i el seu suport mutu i la seva solidaritat la que fa que encara estiguem aquí. Marxa quan més els necessitàvem, però ens deixa centenars de lliçons escrites.
I no seran ni temps de resignació ni de fatiga, perquè ningú s'ho pot permetre.
Ningú s'ho pot permetre, no.
Per tant, Aretha Franklin diu adéu amb aquest respecte, que esperem que es produeixi.
Respecte, que no hem vingut a rendir-nos. Exacte.
Moltíssimes gràcies, David Fernández. Benvingut al teu racó de pensar.
Gràcies a vosaltres.
Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.